Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda. Són les 5, us informa Txell Vallespí. Localitzat un porc senglar amb pesta porcina africana a Sant Feliu de Llobregat, aquest municipi passa a ser considerat zona del risc i es restringeix l'accés al medi natural. Última hora des de la seu del Departament d'Agricultura. Carme Montero, bona tarda.
Bona tarda. El conseller ha explicat que s'han detectat 7 nous casos més de pesta porcina africana a Sant Feliu i també a una part molt petita de Barcelona, concretament al barri de Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes. Per tant, ja hi ha 16 municipis de l'àrea de Baix Riu, on hi ha aquesta malaltia que afecta en uns 20 quilòmetres des de Cerdanyola del Vallès. Ja hi ha 162 casos positius de porcs senglars. Ordeig ha anunciat que comencen una nova fase i ha demanat al govern espanyol ajuda per fer el buidat de porcs senglars en aquest radi.
El que sí que hem decidit és mobilitzar tots els recursos efectius i materials necessaris disponibles a Catalunya i fora de Catalunya per tal de fer doncs, aquesta reducció de manera urgent i dràstica dels senglars als 20 quilòmetres. No només per evitar la seva propagació, sinó també, evidentment, per evitar que hi hagi factor de contagi.
Carme Montero, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies ara amb Cèlia Forment.
Els Mossos confirmen que els 5 morts de l'incendi d'ahir a Manlleu, a Osona, són tots menors d'edat. Les primeres hipòtesis de la investigació apunten que van morir per intoxicació de fum. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 3 dies de dol i ha convocat un minut de silenci aquest vespre davant el consistori. Unitat mòbil a Manlleu, Ricard Luquer i Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda, tot i que en un primer moment s'havia informat que una de les víctimes tenia 18 anys acabats de fer, els Mossos confirmen ara a Catalunya Ràdio que les 5 víctimes eren menors d'edat i tenien entre 14 i 17 anys. A aquesta hora ja s'han pogut identificar totes les víctimes veïnes de Manlleu. 4 dels joves anaven a l'Institut Antoni Pous i un altre a l'Institut del Ter. La principal hipòtesi és que els 5 joves van morir per inhalació de fum. Per causes que encara s'estan investigant, el foc que es va originar a aquest traster es va propagar després que s'encengués un material de combustió molt ràpida. Per ara es descarta que explotés una bombona de gas heli, l'anomenat gas del riure, i també que hi hagués en conseqüència una deflagració. Per tant, ara els Mossos investiguen per què es va encendre aquest material que va provocar molt fum en aquest traster, precisament sense poca ventilació. Maria Costa.
I aquesta tarda a Madrid, el ple del Congrés tombarà la iniciativa de Vox per prohibir l'ús del burca i del niqab en espais públics. Els de Bascal només tindran el suport dels populars. Finalment, Junts ja ha anunciat que votarà no a aquesta proposta de l'ultradreta, tot i que ja ha registrat un projecte propi que va en la mateixa direcció. Els socialistes s'obren a debatre la proposta de la formació independentista a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
Hola, bona tarda, i des de la tribuna d'Oradors, Míriam Nogueras ha estat contundent. Ni burca, ni Vox, ni vel integral, ni l'extremisme de la dreta, tampoc por, ni complexes. I ha acusat el govern espanyol de ser incapaç de fer una llei que acabi amb l'opressió que diu representa el burca i defensa la iniciativa de Junts.
La catalana manera no hi entén d'extrems. Entén de centralitat, de seny, de valors, de democràcia. I mentre vostès van fent blocs espanyols, nosaltres, dones, Europa, llibertats i Catalunya.
Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
La diplomàcia iraniana assegura haver aconseguit un acord de principis amb els Estats Units sobre el dossier nuclear. Teheran assegura que les dues parts treballaran ara la lletra petita del possible acord avançat durant la segona tanda de converses mantingudes avui a Ginebra. L'Iran alerta, però, que Washington ha d'eliminar la referència explícita que fa un possible ús de la força si cal.
Avui han repartit 9.000 racions de ranxo al poble de Vidreres, a la comarca de la Selva, que com cada dimarts de Carnaval han estat cuinant en 30 perols. La celebració que es fa a molts pobles del país aspira a ser declarada Patrimoni Material de la UNESCO. Fèlix Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda. La plaça de l'Església de Vidreres s'ha omplert de nou en una de les festes de més tradició del poble. Avui han repartit aquestes 9.000 racions del ranxo, però tot ja va començar ahir amb la recollida d'una part dels aliments a les cases del poble, explicava el ranxer major de Vidreres, en Carles Saiz.
He fet una recollida pel poble, per les cases de pagès, per anar a recollir coses, ens serveixen per la subhasta i vendre números per fer cèntims per poder pagar el gasto que és el ranxo.
A més de vidreres, també han repartit a Camisí a l'Empordà milers de racions de la sopa de verges i l'arròs d'albons. I aquest vespre es farà el mateix amb el ranxo de Carnaval al poble de Campmany. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
Esports, Sònia Olert. Nit de repesca a la Champions, a 3:15, Galatasaray Juventus i a les 9, Benfica-Madrid, Borussia de Dortmund-Atalanta i Mónaco-PSG. La jornada es pot seguir a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio a partir de 9:15 amb la presentació de Sergi Andreu i l'anàlisi de Ricard Torquemada. El Granollers debuta a la fase principal de la Lliga Europea a la pista de l'Elverum Noruec. Parlem d'handbol. El partit és a 6:45. El primer de cada grup passa directament a de final i el segon i el tercer disputaran una eliminatòria prèvia. En bàsquet, el Manresa ha renovat fins al 2028 l'alè extremeny Àlex Reyes. És un dels convocats també amb Espanya per jugar contra Ucraïna. Dos partits de classificació per al Mundial 2027. Hi ha 8 catalans a la llista. Eric Vila, Oriol Paulí, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Pep Busquets, Sergi Martínez, Isaac Nogués i Lluís Costa. I en tennis, Paula Badosa s'ha retirat per lesió de la segona una ronda del torneig de Dubai.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Els metges han dit prou. Dilluns, vaga de metges. Divendres, nova convocatòria.
Aquestes protestes continuaran mentre no hi hagi una interlocució franca. I
aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, respon la ministra de Sanitat, Mònica García.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
I ara, a les 5:07 de la tarda, 11è episodi de la gestoria d'emocions. Un espai on cada 15 dies el nostre gestor emocional de capçalera, el Cristian García, ens analitza un concepte que ens pot ajudar a superar adversitats. Cristian García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I atenció, el concepte que avui ens ajudarà a convertir les adversitats en oportunitats és el pacte. Què vol dir el pacte? Quin pacte?
Doncs el pacte que fem amb l'adversitat. Hi ha una fase, quan apareix l'adversitat, on nosaltres hem de tenir el control de la nostra vida i hem de pactar amb l'adversitat. Vol dir que nosaltres hem de deixar que viatgi amb nosaltres. Hi ha situacions on l'adversitat, quan apareix, pren les decisions per nosaltres. Per exemple, en un divorci, decidirà l'adversitat on viurem, decidirà quants dies veurem els nostres fills, decidirà fins i tot el nostre poder adquisitiu. Ja no diguem si l'adversitat es planteja des de la idea de quedar sense feina, no? I per tant som a l'atur i tantes coses que ha de decidir aquesta adversitat ens afecten i per tant és ella qui pren les decisions. Però quan pactem amb l'adversitat vol dir que nosaltres deixem que viatgi amb nosaltres, que viatgi aquí al costat i que, tot i que no ens en puguem desempallegar, hi hagi un moment, entrem en una fase on siguem nosaltres qui prenguem les decisions, no sigui l'adversitat qui les prengui. I quan passa això és quan nosaltres governem la nostra vida. És quan nosaltres, en realitat, estem pensant que res no s'ha acabat i que fins i tot alguna cosa comença. I és quan, sobretot, és quan ens plantegem l'obstacle de cada dia com el repte que cal superar en cada moment. Vol dir, per tant, que nosaltres tornem a tenir el control de la nostra vida i, per tant, pactem amb l'adversitat, tot i que viatgem nosaltres. Nosaltres decidim tot allò que s'ha de fer, tot i que ho fem d'una manera diferent i fins i tot pensant que podem fer moltes altres coses que no pas abans fèiem. Et posaré un exemple.
La Rosa és periodista de formació i era, fins fa pocs anys, regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Un bon dia, com qui no vol la cosa, se li van tancar les parpelles de forma sobtada i involuntària. Quan va fer l'intent d'obrir-les, com si volgués fer pujar les persianes, el seu cervell no va respondre a la indicació donada. Aquest obrir i tancar d'ulls incontrolat es va anar fent cada cop més repetitiu i més prolongat. De fet, un cop es va estar gairebé 2 dies amb els ulls tancats. Després de 3 anys de proves mèdiques, el diagnòstic va determinar que la Rosa tenia una distonia cranial anomenada síndrome de Meig, un trastorn neurològic que afecta els ulls i la mandíbula. Avui Rosa Alarcón té 62 anys i ha decidit pactar amb la seva malaltia. Ha acceptat que les parpelles se li tanquin quan menys s'ho espera, però també té clar que tindrà sempre els ulls ben oberts per afrontar totes les adversitats que li presenti la vida.
Quina angoixa! De cop els ulls de la Rosa se li tanquen i no els pot obrir.
Això mateix.
Vaig començar a tancar l'ull, que no se m'obria, que em quedava... Bueno, ara ja m'han diagnosticat, entre altres coses soc el que se'n diu una cega funcional, perquè se'm tanquen els ulls i no puc obrir-los i, per tant, em quedo sense vista. I vaig trigar 3 anys, que és un peregrinatge, i jo encara vaig tenir sort, perquè la mitja és de 4 anys.
I quan es tanquen aquests ulls? I per què?
No se sap. A veure, és una malaltia idiopàtica que es diu, és a dir, que no tenen ni idea de per què ve, i se'm tanquen, no hi ha un patró, no hi ha un dia, he arribat a estar 2 dies amb els ulls tancats, però sí que he observat que hi ha algunes coses, sobretot quan camino, és quan se'm tanquen més els ulls. Per tant, haig d'anar molt en compte, perquè ara a l'11 m'ha fet una feina molt bona i, per tant, sé anar pel carrer, encara que porti els ulls tancats, ja no caic al carrer, que això és un gran què, perquè al començament vaig caure molt. I et vas acostumant, eh? I vas aprenent, vas tenint estratègies de supervivència per poder tirar endavant. Intenta no fer el mateix que feies, però intenta tirar endavant amb això.
Segurament l'única manera de tirar endavant aquí és acceptar, i això, no?, acabar pactant amb aquesta malaltia.
Sí, de fet, el pacte de la Rosa amb la seva malaltia és tan estret que fins i tot la convivència ha fet que ella hagi creat l'Associació Catalana de Distonia, de la qual n'és presidenta.
Sí, i a més amb aquest pacte l'has de fer per força, és a dir, la malaltia no et defineix, però sí forma part de tu, i això és molt important. Però bueno, jo el que he fet és això, el que tu dius molt bé, un pacte amb la meva pròpia malaltia. És veritat que he canviat coses, és a dir, jo vaig haver de dimitir de fer de regidora per la malaltia, però aleshores és que he afegit a les meves causes, que continuo tenint moltes causes, però de lluita per he afegit la malaltia a una de les meves causes i en aquests moments segurament és un dels eixos principals de la meva vida. Però bueno, des de la setmana passada vaig estar al Parlament, ara el que em dedico és a fer activisme perquè la gent conegui que existeixen les distonies, que les distonies són una malaltia que encara que no haguem sentit parlar mai, té una prevalència important a la població. De fet, és la tercera malaltia de trastorns de moviment en adults i la segona en infants, després del Parkinson. Mira, la setmana passada els hi deia als diputats, el Parkinson tothom ha sentit parlar, de la distonia ningú. I en canvi és una malaltia, no té la mateixa prevalència, però déu-n'hi-do com s'apropa al Parkinson.
Imagino que si la pròxima edició de la Marató és de les malalties neurodegeneratives, doncs serà una de les protagonistes, no? Perquè el seu cas és molt, molt, molt bèstia.
Vull creure que sí. De fet, la Rosa és un clar exemple de superació. Atenció a la quantitat d'obstacles que ha hagut d'enfrontar-se en aquest últim any.
Vaig tenir 2 morts molt importants en la meva vida. Una és la meva cunyada, la Marta, que al juny ens va deixar, 4 de juny, i el 19 de setembre la meva germana, malauradament, ens va deixar, a més per voluntat pròpia, amb la qual cosa, clar, va ser un sotrac. El tema no és només que hagin marxat la Marta i l'Anna, la meva germana, que això és molt dolorós, sinó que, a més, la Marta era mare d'una nena encantadora i fantàstica, però que té una discapacitat, i era una nena tutelada, que al mateix temps és mare d'un nen de 3 anys i mig. i per tant del qual la meva cunyada tenia la tutela. És una mica liat, eh? Però... I per tant ens hem hagut de fer càrrec amb la família, tant del nen de 3 anys i mig com de la mare, que té 27 anys ara. I el nen de 3 anys i mig m'he convertit en mare acollidora. 30 anys després d'haver fet la feina, torno a fer de mare d'un nen de 3 anys i mig.
O sigui, l'últim any ha perdut la germana i la cunyada i s'ha hagut de fer càrrec del net de la seva cunyada perquè la seva neboda té una discapacitat. Ostres, o sigui, no pots embolicar-ho més, això, eh?
Exacte, imagina't si cal pactar amb l'adversitat davant d'una situació així. És a dir, el Francesc i ella s'han hagut de fer càrrec d'una criatura de 3 anys i mig. Atenció, mentre serveis socials no troben una solució ni que sigui per la via paterna.
Sí, de fet, hi ha els avis paterns que ells volen, a més. Han fet la... Ja veurem ara al març un judici, ja veurem com va tot plegat, però serveis socials no tenen clar que pugui anar amb els avis paterns. Serà un procés llarg. Nosaltres, que les dues famílies estem d'acord, que el millor per al nen seria anar amb els avis paterns, però hem d'anar... Continuar treballant i fent maionesa, que dic jo, a veure si podem sortir-nos amb el
tema. És admirable, Rosa, perquè tot això ho expliques pel teu to, jo no et veig la cara com tu bé saps, amb un somriure, eh? Estàs somrient.
Quin remei. És que... Què vols fer? Em poso a plorar? És pitjor. Has d'afrontar-ho tot amb optimisme, amb ganes, perquè serà la forma, perquè al final tots el que volem és feliços. I, per tant... Si afrontes les coses amb... Ai, pobre de mi, què m'ha passat? Que no... Evidentment has de pair-ho, eh? No dic que guardis en un racó i que no ho paeixis mai. Evidentment has de pair i has de passar moments de tristor i moments de ràbia i moments d'impotència. Però has d'arribar, com tu molt bé dius, a un pacte. També, escolta'm, aquesta és la situació, la vida és així i no pots fer res més. Per tant, més val que ho agafis amb optimisme, ho agafis amb un somriure, intentem ser feliços dintre i veure les coses bones. No, home, tenir un nen de 3 anys i mig és molt divertit. Allò tornar ara, veient-ho des de la maduresa, és molt maco ara, veient-ho ara.
Què vols que em posi a plorar, diu? Home, doncs segurament a molts
jo
de nosaltres...
Jo diu amb un somriure, eh?
No ens veuríem amb cor d'afrontar-ho, sobretot quan ens queixem a vegades de petits problemes, no?, que ens planteja la vida i que dius, Déu-n'hi-do.
Efectivament, per això és tan important pactar amb l'adversitat quan es presenta, perquè quan l'obstacle és davant nostre, tot i que sigui difícil superar-lo, moltes vegades ens en sortim.
Ens en sortirem. Cristian García, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Ens veiem d'aquí 15 dies. Una pausa i atenció que saludem un home que quan sentiu la seva veu, només falta que ens digui bona tarda i pensareu en un país o en un continent.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 18 de febrer. EUS.cat.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
A Caprabo podríem portar-te a sopar, però preferim regalar-te el 20% de descompte en pernils i espatlles, peces senceres, acumulat a la teva targeta. Del 12 al 18 de febrer a Caprabo i Caprabo a casa. Si et vol bé, et farà estalviar. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Música contra algoritmes.
En l'era de la màquina volem criteri i sorpresa.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, m'encanto.
De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, Fixa't com sona, Edició Clàssics, a Catalunya Música.
I amb el segell Solà.
Oh, Fixa't com sona.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai. Inclassificables, amb Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ens acostem a 6:15. Tinc una de les veus inconfusibles d'aquesta casa. Només digues bona tarda.
Bona tarda.
I ara digues bona tarda i el país d'on vens.
Bona tarda, Argentina.
Ja sabeu qui és, no?
God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá. Motherland, mi patria, Puerto Rico.
Joan Biosca, Buenos Aires, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, què tal?
Tot i que hauríem de dir Joan Biosca a Barcelona, perquè et tenim a l'estudi de Catalunya Ràdio. D'aquests països que va recitar Bad Bunny, quants te'n falten?
De Sud-amèrica em falta la Guayana Francesa, Surinam i Guyana, que és la que està a disputa amb Venezuela.
Això amb un viatge te'ls fas els tres, no? O no deu ser tan fàcil passar de l'una a l'altra?
El problema de que la gent es pensa allò a l'Amèrica Llatina, Sud-amèrica, i només penseu Buenos Aires està molt a baix, a l'alçada de Sud-àfrica.
És a prendre pel sac.
Molt lluny. I per exemple, quan has d'anar de Buenos Aires a Bogotà, són 6 hores d'avió. O a Caracas. Clar. Has d'anar a Panamà...
És com anar d'aquí a Nova York, gairebé.
Mira, una vegada li van a fer una entrevista al Manel Elias amb un diari, i va dir al corresponsal de 3CAT que viu més lluny de casa. I vaig dir, no. Jo visc a gairebé 11.000 quilòmetres, i ell eren 7.000, 8.000.
Sí.
Però
sí.
La gent no s'ho imagina, això.
Estàs de vacances.
Sí. Sí, perquè vaig tenir, no sé si una visió...
La vista, vas tenir la vista.
Vaig tenir la vista, sí.
Vas tenir la vista.
Vam parlar-ne amb tu.
Sí.
I vaig quedar de guàrdia per Nadal, per Cap d'Any i per Sant Esteve, Reis, etc.
Perquè veies que allò s'ensumava a Venezuela a sufre, gairebé, sí, que diria aquell.
I la vaig encertar, i mira, vam anar a la frontera allà a Cúcuta, que vam parlar amb tu,
sí,
també.
Sí.
I ara he vingut a descansar uns dies, veure família, abraçar gent de la tele, de la ràdio...
I repartir alfajores, sí, que porta una motxilla literalment plena d'alfajores, i m'hi han anat uns quants. No em convé, això. Perquè això deu ser una bomba calòrica. A veure què posa aquí.
No ho he mirat. Però
no ho deu ni dir de les calories que té.
Sí.
398, això deu ser molt. No m'ho sé, però vaja. Sentíem Bad Bunny fent aquest recitament de països i aquesta actuació de fa 10 dies. A tu et va emocionar que vius allà?
Sí, a veure...
La reivindicació,
les
eh?
Les imatges de l'ICE, que tu coneixes bé, que moltes vegades no es veuen totes en els informatius tradicionals, però si tu navegues per YouTube, es veuen imatges brutals de com intenten entrar a les escoles, les professores plantant cara, etc. I el motor dels Estats Units és els llatinoamericans.
Que és la gent que has tractat, exacte, tu més aquests últims,
sí,
anys,
sí,
no?
I a mi em genera una tristor enorme veure el que està passant. I les històries són criatures de 5 anys detingudes o que els porten a un centre d'atenció. I des de la posició que jo estic a l'Argentina, amb mirada del sud al nord, no ho entenc, sincerament. Intentem els periodistes explicar els perquès, però jo això no ho entenc.
El Joan Biosca és el corresponsal de 3CAT, de Catalunya Ràdio i de TV3, a l'Amèrica Llatina, des de Buenos Aires. Ara fa uns dies ens explicava això.
Avui és una mica més a prop de Veneçuela, gairebé a Veneçuela. Joan Biosca, bona tarda.
Bona tarda. Estic a 6-5 passes...
Clar, és que vam arrencar l'any, això, amb tu, intentant entrar a Veneçuela, intentant evitar que tinguessis un problema, i ja sé que estàs a vacances, eh? No et faré fer cap butlletí ni cap notícia, però ja no parlem de Veneçuela. Ja ha passat un mes i mig.
Sí, molt ràpid.
I ja no sabem ni com està Maduro, no sabem res.
Sí, de Maduro ningú se'n recorda.
Podria estar criant malves i no ho sabríem.
Han sigut impressionants, les veia aquests dies de vacances, les imatges del secretari d'Estat d'Energia a Caracas, sent rebut al Palau de Miraflores amb la presidenta interina Delcy Rodríguez, amb l'himne dels Estats Units tocat per la banda militar bolivariana, i ell cridant Venezuela y Estados Unidos, somos amigos, i els xavistes menjant-se el gripau d'unes dimensions enormes. Hi ha la teoria de l'autoimplosió, que són els propis xavistes els que han de desfer el xavisme. Jo crec que és el que està passant. Però és una situació que en un mes ha canviat moltíssim i encara canviarà més, perquè encara hi hem d'anar els periodistes, no podem entrar a Veneçuela lliurement, hem de demanar un visat, no l'estan donant, hi ha una dificultat per entrar al país, podríem entrar-hi dient que anem de turisme, però tampoc...
No te la juguis,
Biosca. Sí.
No te la juguis.
I, en fi...
El Joan Biosca és un corresponsal veterà a l'Amèrica Llatina. De fet, són més de 20 anys, no? Quants anys són? 21 anys. Ets el més veterà dels corresponsals de l'estat espanyol en aquesta regió del món.
Sí, sóc...
És el degà, eh?
Sí, sí, sí. No fa massa em feien l'observació i han passat molts corresponsals, però mira, tots van ben arribant i jo m'hi he quedat per qüestions personals, familiars, filles, etc. I si a mi la casa m'hi vol allà 20 anys més, jo feliç.
No t'imagines fent una altra cosa?
Venir a Barcelona o uns anys a Madrid, que tu coneixes també Madrid, m'agradarien, en un futur, si no descarto fer altres coses, o una altra corresponsalia. Jo estic obert, simplement, a l'Argentina i tinc les meves filles, especialment, que s'estan fent grans, i sempre he volgut ser un pare present i no tenir filles a 10.000 quilòmetres. És una decisió personal, però potser d'aquí 2 anys o 3 no tanco la porta a poder anar a altres llocs, o estar aquí en aquest estudi que jo feia butlletins fa 21 anys, aquí, de nit.
Compte, et postules per fer la tarda de Catalunya Ràdio?
No.
Ens vindrà a prendre, venim aquí de convidat i ens pren la cadira, tu.
No m'hi veig fent un programa, però potser tampoc t'hi veies tu, no? O sí?
Jo potser una mica sí, perquè ja n'havia fet abans, també, ja, però vaja, no necessàriament. Quin percentatge d'argentí tens ja?
Mira, he demanat la nacionalitat.
O sigui que estàs a punt del 50%, com a mínim,
sí,
no?
Sí, sí. Ja la vaig demanar una vegada, però és un tràmit judicial. Ara és un tràmit administratiu més ràpid web, que vas carregant documents. Però quan jo la vaig demanar fa 10 anys... perquè és que si tu tens una residència permanent 2 anys, ja la pots demanar, com els hi passa als llatinoamericans a l'estat espanyol, que els 2 anys de residència permanent ja la poden demanar, és el mateix. I quan ja s'havia fet tot el tràmit judicial, etc., el funcionari judicial em truca, em diu, vingui, i vaig allà i em diu, però què està fent vostè? I dic, home, argentí, em sembla que tampoc està tan malament, no? Vostè ho és. I em va dir, no, està renunciant al passaport espanyol. I vaig dir, no, però hi ha un conveni.
Home, clar. Els dos, no?
Sí, em va dir, ui, el funcionari que va començar l'expedient es va equivocar, hem de començar una altra vegada de nou. I vaig dir, saps què? Tu,
welcome to Argentina, una mica.
I ara, com que hi ha tants russos que s'estan fent argentins, perquè els russos han trobat un aixopluc a l'Argentina, els hi donen, tenen un fill, com és com als Estats Units, naixement per terra.
Que neix allà,
és fill argentí,
ja paper,
i demanen passaport, i són russos amb passaport argentí.
I et fan algun test, no sé, allò, menjar tants alfajor, o fer un test de fer un asado i que et quedi la carn a puesto.
Una anècdota ràpida d'un minut. Un company, un amic del club de hockey de les meves filles, em va demanar que anés a testificar en un judici per un accident de trànsit que havia tenit, que jo havia sigut testimoni. I vaig explicar al jutge, doncs, ha passat això, i em diu, i en quin moment estaven vostès quan va passar això? Dic, doncs, miri, estàvem al club de hockey, que les meves filles hi van amb les filles del senyor, i jo estava fent un asado, i ràpidament vam veure l'accident i vam anar a ajudar. I em va dir, vostè fent l'asado?
Un estranger
fent l'asado. I no es pensava que jo estava mentint, no en el testimoni de l'accident, sinó en l'asado.
Diu, no em quadra, no això. Em quadra, aquest això. Testimoni no és creïble. No.
O sigui que faig bons asados, si em permet l'audiència que ho digui.
Tu allà, quan parles amb els argentins, parles amb accent argentí?
No, però hi ha molta mutació. Alguna paraula sí que...
Quina paraula dius que sigui? Que dius, ui, em faig ràbia a mi mateix
no,
i tot.
No, per exemple, el temps verbal, venir acá, No sé...
Cosa... El Che, el Fasoi Che?
No, jo no, però et podria donar noms de corresponsals que acaben d'arribar fa poc, que han fet una mutació a una velocitat, que ja amb el castellà parlen d'ustedes, no, de vosotros, o que el Che el fan servir permanentment. Jo, en aquest sentit, no sé si és l'efecte que el català queda més també blindat, però sí que em passa que vinc aquí i em diuen tens accent argentí, i quan estàs allà et diuen que tens accent espanyol.
Però jo no li veig accent argentí, no?
Amb el català no es nota.
Amb el català... Ah, si parlessis castellà, potser sí.
Podria ser. Podria ser.
No farem la prova.
Hi ha alguna gent que m'ho diu,
això
però...
Això és Catalunya Ràdio.
Sí, noto que en el castellà... A veure, en el castellà latinoamericà, el fonema Z no existeix, la Z.
I tu les fas?
I jo l'estic perdent. L'estic perdent per efecte de que allà no fan...
Desapareciste...
I el català tampoc el tenim, la Z.
Clar, és veritat.
Llavors sí que noto que ja cazador seria més caçador que cazador en el castellà d'Espanya.
Carai. Sí, sí, clar, home, és que són 20 anys, sí. Vull dir que és normal. Què és el més bèstia que t'ha passat com a corresponsal a Buenos Aires? Tens alguna...
A Buenos Aires?
Vaja, o en la corresponsalia. Però jo tinc alguns moments, a veure, vols que te'ls posi?
A veure.
Són 5 notícies que hem trobat en aquests 21 anys de corresponsalia, per exemple, el 2010.
Atenció, aquí surt la càpsula Fènix. En aquest moment està sortint Esclat d'Alegria, aquí al campament Esperança de la gent... Mitja càpsula Fènix ha sortit ja...
5 d'agost de 2010, Copiapó, què és això?
Això és el desert d'Atacama, Xile, el rescat dels 33 miners, i és una de les notícies més impactants i emocionants que jo he pogut explicar, perquè va començar com una tragèdia i va acabar amb una èpica. Poques vegades podem explicar històries amb un final feliç.
Recordem-ho, eren uns miners que es van quedar atrapats no un, ni dos, ni tres dies, setmanes, no?
Sí, sí, sí.
I van sortir vius.
Tots tres amb una càpsula, la càpsula Fènix, que es van inventar amb una perforadora de petroli i van crear com un ascensor, que era aquesta càpsula que anava amunt i avall, i els va treure els 33 d'un amunt. Van estar 30 i pico hores, i jo vaig estar 30 i pico hores despert fent aquesta crònica que sentíem amb un telèfon Nokia dels d'abans. Clar, no hi havia res, tu. I allà van muntar els xilens, van muntar antenes de mòbil, però no hi havia motxilles de transmissió i tal. Sí que hi havia el show de les televisions amb els camions de satèl·lit, però jo vaig fer tota la cobertura amb un telèfon petitet, dels d'abans, i va ser ràdio 100% d'aquella ràdio fantàstica i meravellosa que només necessites un telèfon.
Has cobert la mort d'alguns dels personatges clau del segle XX, com per exemple...
Fidel Castro és tota una icona, un referent per l'Amèrica Llatina en general i especialment pels països de l'esquerra llatinoamericana i també...
10 anys fa ja de la mort de Fidel Castro. Creus que tornarà a tocar anar a Cuba aviat?
Sí, molt aviat. De fet, jo crec que... A veure, no et dic d'entrar d'amagat, però si es pot entrar demà, o com, no sé, com a turista, per esperar que caigui el castrisme...
Està al caure, eh?
Sí, sí, està al caure. A veure, no tenen petroli, no tenen llum, no tenen res. No tenen res. O sigui, no... Res. Li queden minuts.
Això va ser Fidel Castro, un altre personatge molt important, i això ho vam explicar, anava a dir junts, tu des d'allà, nosaltres des d'aquí.
Joan Biosca, bona nit.
Hola, com esteu? Bona nit. Ja ho veieu aquí? Semblaria que l'Argentina ha guanyat la Copa del Món pels càntics i les celebracions, però no, és la forma com els maradonians recorden, homenatgen, volen expressar-se aquí a l'Obelisc. Som al peu de l'Obelisc, al centre de Buenos Aires.
La mort de Maradona, que això també va ser dies intensos, Buenos Aires.
Plena pandèmia, i es van saltar a la torera tothom, les restriccions, les mascaretes, va ser una si em permeten, una orgia mental brutal dels argentins, que era una de les notícies que estàvem esperant que en algun moment passés, perquè Maradona no estava bé i la seva família doncs, el tenia mig abandonat, i és una de les grans notícies, juntament amb el Mundial que va guanyar l'Argentina, que jo he tingut la sort de cobrir, de l'Argentina, sí, sí, després de la regió. He tingut algun moment amb Hugo Chávez, que ja ha estat mort, en fi, quan també el terratrèmol de Xile del 2010, amb situacions brutals, amb un terratrèmol que va deixar molts morts, amb militars, etc. Sí, són molts anys, però moltes coses.
Encara et pregunten, no, quantes vegades t'han preguntat qui prefereixes, Messi o Maradona?
Ho pregunten avui en dia, sí, sí. Jo sóc...
Què dius?
Maradona. Però és que Maradona tenia una personalitat, una èpica. Maradona sortia en defensa dels jubilats. Maradona era histriònic. Maradona tenia moltes coses que es poden criticar, però era un personatge autèntic que parlava, que defensava, que cridava, que feia cops de puny a la taula. Messi és brillant,
I també és un model com a pare, és un model com a professional i com a persona famosa, que es, no vull dir que es porti bé, però que és un exemple a seguir, no és un antiexemple. Però Maradona, en fi, què vols que et digui? Maradona.
Va, més notícies que es cobert.
Falla la pistola o bé falla l'atacant? És el que mira d'esbrinar la policia, però que Cristina Fernández de Kirchner...
Un intent d'assassinat a la presidenta Kirchner. Un país que ha canviat molt el nivell de seguretat des que hi vas arribar fins ara. Creus que és un país més perillós que abans? O ho ha arribat a ser i ara potser repunta? No ho sé.
Buenos Aires és una capital mundial que té molta seguretat i jo no m'hi sento insegur. Ara, si tu surts de la capital i te'n vas a l'àrea metropolitana, la cosa canvia. Et poden matar per un mòbil o per robar-te la bossa. I passa cada dia, i és un dels grans drames de l'Argentina, la inseguretat a l'àrea metropolitana. És un país, a més, ara dèiem, la gent a vegades diu, bueno, Argentina, no han passat grans coses, o sigui, no hi ha hagut guerres a l'Argentina. Als 90 va tenir una ambaixada d'Israel que va volar pels aires deixant 90 morts. Van fer esclatar també una mutual jueva que va morir 5 i pico. Van assassinar el fiscal Nisman, que encara no sabem si es va suïcidar o el van assassinar. Van intentar matar la vicepresidenta argentina. Ojo amb Argentina, eh? Ojo, perquè és un país on hi passa moltes coses, i jo sempre dic, Sud-amèrica és un país on encara hi ha cops d'estat. Va haver-hi a Bolívia fa poc, 2 anys, i en aquestes properes hores caurà el desè president del Perú en 8 anys. José Gerí, que és president perquè Dina Boluarte, que era la presidenta també, que era vicepresidenta, es van passant el càrrec amb mocions de censura, amb mocions de vacància, com diuen allà, i ara, en aquestes properes hores, caurà aquest nou president a 2 mesos d'unes presidencials.
I l'última, que potser és la més recent de totes, aquesta.
L'economista ultra Javier Milei serà el nou president de l'Argentina, arrasat en els comicis, i el país fa un salt a allò que en diuen desconegut. Joan Biosca, Amèrica del Sud, Buenos Aires, bona nit, bona tarda, vespre per tu.
Aquí el solà donant tapassa a la nit dels ignorants. N'hem parlat molt de Milei. Creus que l'hem entès, a Milei, des de Catalunya?
No, jo crec que encara ens falta explicar-lo. Perquè penseu que l'Argentina té un elevat índex de popularitat, i hi ha molta gent que el recolza, especialment pel sentiment antiperonista que hi ha a l'Argentina, que seria el mateix a l'antilulisme al Brasil, i a Milei encara el recolza molt votant argentí, fart de la corrupció. Són dades, no és la meva opinió, de la corrupció que hi ha hagut durant el kirchnerisme, que jo crec que és el gran problema dels partits polítics i dels governs, de corrupció, i hi ha molta gent que creu que l'Argentina estava molt malalta i que només un personatge com Milei és capaç de posar-hi ordre.
I creus que una mica d'ordre sí que li està donant?
Sí, macroeconòmicament, però la gent no ho està notant a les seves butxaques. L'Argentina està caríssima, hi ha coses al supermercat allà que valen el doble que aquí, la inflació ha passat del 300 al 30, o sigui, ha baixat molt, però tenim una inflació del 30% anual encara. O sigui que l'Argentina...
Però és que això a mi m'explota el cap. A tu no te pugen el sou un 30%
no,
cada any?
No. Hi ha hagut èpoques on els euros que jo guanyo a l'Argentina doncs s'han multiplicat com els pans i els peixos.
I eres el més ric gairebé del barri, perquè, i després, segons com, no?
Segons com, la inflació, o si és euro metàl·lic o euro targeta, té una cotització o una altra. Llavors, clar, havies d'anar amb els faixos de bitllets, a mi també em van robar a l'Argentina per anar a una casa de canvi, va haver-hi un chivatazo, allò que diuen, et marquen.
Que viene el Biosca, que tiene mucha plata.
I em van robar allò que deies moments delicats, el cotxe em van rebentar 2 motos xorros que diuen les finestres de darrere del cotxe.
Però què dius?
I saps on portava jo els... Jo sabia que podia passar. I saps on portava jo els diners? O sigui, els euros canviats a pesos argentins? Els portava, no diré on, però a la zona de la panxa i una mica més avall, amagats.
I no te'ls van poder robar?
No, però em van trecar els vidres del darrere, em van fotre una pistola davant del cap.
Però això, com ho dius, que estem acabant
no,
ja?
No, bueno, en fi, també podria explicar-te coses amb la Guàrdia Nacional Bolivariana a Venezuela, també de complicades. Però, bueno, va amb el sou.
Joan, no tornaràs?
Sí, quan
torna,
vulguis.
Home,
si no, amb les aplicacions podem parlar de la setmana que ve, quan vulguis.
No, ja, però que em fas patir amb aquestes aventures. No,
tots en tenim, i tu també en tens, segur.
No, m'han rebentat el vidre de cap cotxe a mi, t'asseguro jo. Van estar a punt un dia, ara ho penso, però no va passar res. Joan, quants dies estàs per Barcelona? O per Catalunya, vaja.
Des de dissabte passat fins dijous.
Tan curt?
Sí, perquè he estat a Galícia, que és on viu el meu pare, he estat a Rabat, a casa d'uns amics al Marroc.
Amigo.
I pendent de Venezuela, o sigui, potser la setmana que ve o l'altra hi som. No se sap.
Doncs això ho explicarem aquí. Per cert, em diuen per línia interna que és veritat.
El què?
Que fas bons assados.
Sí, els faig,
sincerament. Algú que els ha provat em diu, confirmo que els assados a Joan Biosca mereixen el certificat d'argentinitat.
Tinc un problema, em vaig divorciar fa 8 anys i jo vivia amb la meva exdona i les meves filles amb una caseta, amb un pati i una barbacoa, una parrilla, que diuen, una parrilla, i ara estic solter i sense parrilla. Llavors faig assados a casa dels altres. Soc assador invitado.
Se alquila assador.
Exacte.
Razón, Joan Biosca. Joan Biosca, gràcies per acompanyar-nos, per gastar una estona de les teves vacances a l'estudi de Catalunya Ràdio, però ens ha fet molta il·lusió que ens visitessis i repartirem alfajores, perquè tenim aquí alfajores per donar i per vendre.
A vosaltres, un plaer.
Ens sentim aviat. Una pausa, posem la tele.
La pel·lícula basada en els fets que van commocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que ens trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martín. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Shooter Club, el primer gran club indoor de pickleball a Catalunya, s'estrena aquest febrer. Pickleball, l'esport de raqueta del moment que t'enganxarà. Amb Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball. 9 pistes indoor i box d'entrenaments a Sant Fruitós de Bages. Més informació a shooterclub.cat.
El dijous 19 de febrer no et perdis la gala dels 20 anys al Polònia, amb cameos, personatges històrics i secrets inèdits al programa. El millor que ha passat al 3CAT després de mi, home!
El Polònia mai vist.
Dijous a la nit, Polònia especial 20 anys. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tornen-hi en broma a la Sala versus Glòries. Una comèdia intel·ligent sobre la hipocresia de la política i els límits de l'humor. Podrà una candidata a l'alcaldia posar límits a un monologuista sense filtres? Ni en broma. Només fins al 29 de març. Venda d'entrades a salaversusglòries.cat.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Escoltant-nos atentament en Xico.
Listen. Listen. Stop talking and listen to me. Listen. Sobre el sol al nostre barco, creixen flors al nostre jardí.
El músic de Castellbisbal acaba de publicar un disc que porta per nom Listen i que pretén ser una mena de sonda per explorar el terreny que hi ha en els límits del pop. De fet, en Xico està pràcticament obsessionat amb el fet d'experimentar, com ha anat demostrant a cada una de les passes de la seva carrera. Aquí en tenim un nou botó de mostra.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
És dimarts, i avui, com a cosa excepcional, ens acompanyen in situ tots dos. Àlex Gutiérrez, bona tarda.
Bona tarda. Escolti, això va per un més que l'altre, espero, eh?
Marc Andreu, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
És que ja no recordo ni l'últim dia que vas venir.
Ahir.
Ahir on vas anar?
Ahir ens vam veure a redacció, Garriga.
Sí, és veritat, un minut. I ahir sí que vam parlar, és veritat, que vam parlar perquè el Polònia ha fet 20 anys. Massa style. Massa style. I tu vas anar, et vas quedar a la gala, més
a més. Jo no, només. També l'Àlex estava allà.
Home, com no s'hi va quedar l'Àlex, que és el senyor de la televisió de Catalunya?
I de veritat...
Estàvem en files contigües.
Clar, ahir el que van fer va ser gravar la gala especial dels 20 anys de Polònia. Una gala que s'emetrà aquest dijous i que dura uns 90 minuts, més o menys. I es feia des del Teatre Victòria.
Ha vingut el Bassas, que també hi va ser abans.
Uh-huh.
I ens diu, no us puc explicar res, perquè és, no? Que és tot super...
Jo t'ho explico tot, sí. Per què no es pot explicar res?
Home, perquè ens van dir que estava embargat.
Però la gent estava gravant amb mòbil.
Però us van demanar que no publiquéssiu res.
Una cosa. Mira, el propi compte de Minoria Absoluta i 3CAT ha compartit una foto finish on es veuen tots els polítics.
Diu que hi ha una sorpresa. Diu que hi ha una sorpresa final. No, no vull que em trepitgis la sorpresa final.
Però si surten allà a la foto.
No, vull que m'expliqui la sorpresa final.
Jo crec que la sorpresa final... No, no surt a la foto.
No, mira, val molt la pena, perquè no és el... jo m'esperava que seria el típic refregit de 20 anys, els millors moments... No. Hi ha molta sorpresa, molta novetat, molt de cameo, molta cançó, que això també funciona molt. Sí, i és un espectacle que es va viure molt al teatre.
Tu vas passar bé.
Jo molt.
Àlex.
També, fantàstic.
I sí, per televisió diràs, ah, doncs també resulta.
Ara tenim la curiositat de dir, escolta, clar, un cop això filmat, jo crec que sí, perquè clar, era graciós, la gent reia i per
però
tant...
Però no és un episodi del Polònia.
No.
No... però no és tampoc una celebració... Jo quan vaig entrevistar el Toni Soler pel diari pels 20 anys, ella em va dir que no volia fer la gala i que la van haver de convèncer perquè ell deia, és que això quedava molt autofà... Yeah. I vaig dir, escolta, pots dir-ho, autofal·lació? Diu, sí, i no volia això. I aleshores han intentat fer una cosa que no sigui aquest punt de dir, oh, som un, que bonics que som, no, la medalla del Màgic Andreu.
Ho haurem de mirar.
També és veritat que...
Hi ha molt de contingut.
Com que és un tòtem de Catalunya, el Polònia, vull dir, t'és igual si parlen de com es maquillen, per exemple, perquè tu ja t'interessarà, perquè ja saps que es maquillen tots els actors i tal, saps? Vull dir que ja ho viuràs com molt teu, també.
No m'expliquis la sorpresa.
Però quina sorpresa t'estic explicant?
És que em fa una por.
No, sí, que no. Sí, sí. El que et puc explicar és que el Toni Soler, ahir vam parlar amb ell en antena en directe,
fora de
programa em va dir... L'hem inventat mai en Garriga o no? Així dubtant.
No, però
jo vaig pensar...
Inimitable? Garriga, estàs a punt de dir soc inimitable, Garriga?
Primera, jo soc inimitable, i segona, què has dit?
No he dit res.
Si creus que no mereixo una imitació del Polònia.
No, sí, però vull dir que potser encara no has sortit
prou... No creus que hi ha cap personatge amb menys rellevància que ha sortit del Polònia? Que
segurament
jo?
Sí que n'hi ha algun.
Tot ja està. Marc Andreu?
Potser dijous surts. Potser ets una de les sorpreses.
Sí, l'última.
A TV3 per veure la sorpresa.
Això mateix. Bé, a partir d'aquests 20 anys del Polònia, que no us perdeu el dijous perquè surt la meva imitació, segons Marc Andreu, hi ha més programes que tenen 20 anys o més?
O més. Aquí a Catalunya, per exemple, tenim un altre que és mític, que és l'APM.
Home! Ho teníem al Basses aquí.
Això va aconseguir. No ho ha dit ell, no? En plan, jo porto 22.
No. Té una elegància. El Basses és un senyor, Marc Andreu.
T'imagines? Polònia va bé, però jo en porto més.
No més, eh? Girona més,
eh? Hi ha competitivitat, no?
Tu ho faries.
No, és que soc bastant escorpí. Bé, des del 2004 que està en emissió a TV3, i també va molt de la mà amb Zona Zapping, que també fa...
Zona Zapping gran.
Que és allò típic que encara el confon la gent.
La PM, que és l'únic programa de TV3 que ha estat a totes les franges, dies de la setmana, i és el programa Esquerràs, que quan hi ha un futbol, quan hi ha alguna cosa, pobre, posa salta,
aquí, allà... I allà segueix, eh? A la PM sí que deus haver sortit tu, Garriga.
Joder, si
home, clar, que és que feies aquelles cançons, tu també.
Què cançons?
Home, sí que feies cosetes,
cançons?
Eh?
Ah, sí, cançons també feia. Sí,
però ara que ho dius.
Un programa d'esport que...
Bé... Ha dit esport?
D'esports. I també, per exemple, el Cuines, que ja fa més de 20 anys.
Cuines ja té més de 20 anys,
sí, però són aquests programes una mica com que ho engloben tot. I llavors hi ha altres programes que Relacció hem estat comentant amb l'Àlex i la Montse, com per exemple el Talassa.
Que és un dels teus programes de referència.
Correcte.
De què va, Talassa?
No li hem hagut d'explicar què era Talassa. Talassa, perdó.
Què és Talassa, Marc
Andreu? Doncs és... quan tu vols dormir una mica, no? A casa.
Per la música, no? Per la música dedueixes que... Home, no seria el programa més vibrant de la grella.
Mira, perdona un moment.
No es fa. Però es va fer durant més de 20 anys.
Ah, d'acord.
Aquest programa dedicat al mar.
I en altres tipus, motor a fons, temps de neu, que també hem comentat a redacció, que són com més de nínxol, no? Que no s'emeten a TV3 així, en prime time. I si no, i també a la ràdio, és important, perquè sempre parlem de programes de tele, però a la ràdio tenim altres programes emblemàtics, com aquest que ens acompanya cada nit.
Oh!
Sí.
Ara no es pot tirar aquesta.
Ah, no?
No, mira, que estem fent.
No, ara, com que és una cosa puntual, sí, però van haver de canviar la sintonia dels ignorants. No per gust.
Però tu saps qui són aquests nois que sonen, no?
Qui són? A veure, recordeu-m'ho.
A veure.
Recordeu-m'ho.
Home, identifica.
És que jo soc molt dolent amb el tema música.
Potser no els coneixes, eh? Uns dels Beatles et sonen?
Ai, no em sonen.
Doncs
no,
mira.
Quina vergonya de tio.
Mira a la Wikipedia.
Quina vergonya de col·laborador.
Doncs això, que també hi ha programes de Catalunya Ràdio que fa molts anys que estan i encara sort que hi són, com aquests.
doncs el Nit dels Ignorants, 20 anys, més de molt més de 20 anys.
El suplement també els deu fer, no?
El suplement també els fa, perquè sí. El Tot Gira, diria que també els està fent els 20 anys.
El Matí de Catalunya.
El Matí d'Acció. Sí,
però clar, són aquests programes que són com al final contenidors, que al final cada... no és el mateix esperit sempre, no? Que canvia una miqueta segons el presentador, per tant, no és el mateix.
I també hi ha sèries que han durat molt, Àlex.
Home, sí, hi ha una sèrie a la televisió espanyola que és la sèrie de sèries, que és doncs Cuéntame.
Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Bé, és el tema típic de Fórmula Quinta que cantaven aquí l'Anna Belén i David San José les primeres noves temporades, però després el feia des de l'Anna Torroja, Miguel Ríos, cada temporada anava canviant. O una altra sèrie que, per exemple, també ha funcionat molts, molts anys. Aquí he fet una mica de trampa, perquè és una que m'agrada bastant, i no... Són 18 anys, o 19, però com que abans... No arriba a 20. És la que s'ha de fer, eh? Però, clar, abans hi havia l'Aquí no hi ha quien viva, que era la mateixa sèrie, en el fons.
Què t'agrada més, la que s'avecina o Aquí no hay quien viva?
Jo crec que Aquí no hay quien viva a mi em tenia un punt una mica millor, per mi.
I també. Tu, Marc?
És que és el record.
Van ser només dues temporades.
Sí. No, però si veus avui trossets, era com més ràpida, més...
Sí, també va passar que començaven amb una hora i quart i després la que s'avecina va haver un moment que van començar a fer episodis de 2 hores 30 minuts.
Horrorós.
I aleshores jo crec que això li costava, i que després no és el mateix fer 17 temporades que fer-ne 2.
La que s'avecina encara està en antena.
Sí, sí, aquesta encara està en antena. O sigui, va... Aquí no hi ha quien viva va començar el 2003, va durar fins al 2006 i des del 2007 fins ara, que ja porten 17 temporades, que està confirmada la temporada ja per l'any 26-27, per tant, arribaran als 20 anys, doncs aquesta està encara funcionant.
I espera, perquè hi ha sèries al món que s'ha allargat molt més.
Home, i tant. I una família que les tenim aquí instal·lada al sofà de casa, no? I tenim la música inconfusible de Danny Elfman i els Simpsons. Qui diria, per cert, que va estrenar la sèrie? Perquè la tenim molt associada a una cadena.
No, Antena 3, no.
No.
Eh? No va ser Antena 3, eh?
No, no, ho va veure Canal Plus, primer, en la tancat. Dos. I la 2, i la 1. Primer la 1, i després, com que no el va acabar de funcionar, la van passar a la 2, tampoc va xutar, i aleshores sí que s'ho va quedar Antena 3, que va estar una pila d'anys entre el 94 i el 2018. 24 anys va estar abans de les notícies del migdia a Antena 3. Però actualment ara, encara es pot veure, eh?
Ah, anava a dir, els capítols nous es veuen aquí?
No, es veuen, però a Fox, a Disney i a Neox. Han obert a Neox, i si no, si teniu satèl·lit, teniu el Fox, segurament, en el vostre paquet bàsic, i si teniu la plataforma Disney Plus, doncs també. Per tant, són més de 35 anys en antena i encara està viva.
Bé,
i podem tirar més enrere.
Anem més enrere, anem més enrere.
Doncs escolta, una cançó vintage. Ja veuràs. Però ciència-ficció, no?
Se't sona, Marc?
Sí. N'he vist alguna temporada suelta, perquè també van canviar.
Jo no he vist mai.
Jo no he sigut mai, tampoc.
Mai.
És aquest Theremin del Doctor Who, no? Una sèrie que també estava viva i que la sèrie, com a tal, va néixer l'any 1963. Va durar fins al 89, per tant, una bona pila d'anys, ha superat els 20 anys, però no només això, sinó que va tornar al 2005 i, per tant, doncs, també ha superat els 20 anys en aquesta segona etapa. En total hi han hagut 15 doctors diferents, o 14, perquè el David Tennant va repartir dos cops, i vaja, una sèrie, doncs, això, sobre aquest doctor capaç de... Clar, ells es van inventar la idea de la regeneració, que era, com que havien d'anar canviant d'actor, doncs el doctor li passava un procés que, miraculosament, estava més jove i, clar, era una altra persona, no?
Avui parlem de formats longeus. Va, remata'm això, Marc Andreu. Amb
altres formats que actualment estan en emissió, com, per exemple, Gran Hermano, que es va estrenar el 2000 amb aquest experiment social.
És l'únic edició que he vist, la primera.
La primera, eh?
¿Quién me pone la pierna encima?
Para que no levante cabeza, ¿quién?
I encara està en emissió tots els dijous, ara fan aquest Gran Hermano Duo, que l'han sabut estirar de moltes maneres. I un altre tòtem de la televisió actual és El Hormiguero, que ja fa molt temps, i de fet celebra la 20a temporada aquest any, i veurem com ho celebra, perquè sabem que el Pablo Motos s'agrada molt, i això ho ha de demostrar sempre.
Què dius, ara?
No ho sabíeu, oi?
Un dia us preguntaré per formats que us agradaria que duressin 20 anys, com per exemple La Tarda de Catalunya Ràdio.
Amb Francesc Garriga.
Sempre. Però abans de marxar, Àlex, avui és notícia a Stephen Colbert, recordeu aquest presentador nord-americà, que ja li van dir que se li acabava el programa a finals d'any.
Exacte.
De curs, vaja, de temporada.
En un moviment que s'ha interpretat com a manera de plaure Donald Trump per part de la cadena.
I l'últim que hem vist d'ell és, doncs, directament una guerra oberta entre ell i la seva cadena per la censura a una entrevista.
Exacte, sí, sí, és la censura de la CBS. Ell volia entrevistar a James Tallarico, ell és el candidat demòcrata, que pot aconseguir un fet històric, que és que a Texas, doncs, els demòcrates guanyin, que evidentment és un feu republicà, i els advocats li van dir, escolta, millor que no. I no només això, sinó que li van dir, i no ho expliquis al programa, que no et deixem entrevistar. I bé, això és el cas que els hi va fer.
You know who is not one of my guests tonight?
Sabeu qui no és un convidat avui? James Tallarico.
He was supposed to be here, but we were told in no uncertain terms by our network's lawyers, who called us directly, that we could not have him on the broadcast.
Els advocats els van dir que no el podíem tenir. I llavors,
I was told in some uncertain terms that not only could I not have him on, I could not mention me not having him on. And because my network clearly doesn't want us to talk about this, let's talk about this.
Acaba el monòleg dient, com que la meva cadena no vol que parlem d'això, doncs anem a parlar d'això. És una guerra oberta.
Una guerra oberta. Que fixa't que la comunicació no li arriba del director de la cadena, li arriba dels advocats, que ja és una cosa seriosa. Aquí de fons hi ha la FCC, que és aquest organisme que regula l'audiovisual, està liderat per una persona que es diu Brendan Carr, que es considera un minion de Trump, i que, per tant, doncs, els hi poden passar cosetes dolentes a la cadena, i clarament el tenen enfilat en aquest, en Tallarico, i per tant no el volien a l'antena.
Pues, una entrevista aquí que no els agrada, doncs la censuren, una passa més en el control dels mitjans dels Estats Units.
Absolutament.
Per part dels que diuen que lluiten contra la censura. Us quedeu al concurs, sí, no?
Sí, sí.
Marc, tens alguna cosa a fer aquesta tarda?
Alguna cosa tinc, però jo fins les 6 em tens aquí.
9-3-2-0-7-4-7-4. Atenció, perquè a més hi ha un lot de productes artesans quilòmetre zero de la Vall d'Aro. 9-3-2-0-7-4-7-4. Avui és el rànquings.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la Tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
9-3-2-0-1-7-4-7-4. El nostre concurs diari de premi, un lot de productes artesans de quilòmetre zero de la Vall d'Aro.
Quin carnaval que es munten, aquesta gent?
Els de Vall d'Aro.
Hòstia.
Els coneixes?
Sí, i aquest cap de setmana crec que encara segueixen. Vull dir que si els hi toca el premi aquest, potser
poden anar... De què et disfressaries, tu?
És que també es disfressen de coses molt rares, eh? No acaben de tenir una cosa concreta.
De programa de televisió. Mira, que tinc el Quim, ja, per participar al concurs. Quim, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, Quim?
Pues bé, mira, venim de buscar espàrrecs.
Ah! Que t'havien enviat a fregir-los, o com va això?
No, home, anem anat a buscar un grapat per fregir-los.
Ah, molt bé. I on els has anat a buscar?
Ah, però això no s'hauria de dir, eh?
Però,
a la muntanya.
M'estàs dient que has anat a buscar espàrrecs de veritat a la muntanya?
Sí, mira, tot just acabem d'entrar al cotxe, hem posat la ràdio, tocava el concurs, dic, va, avui truquem.
Vinga, molt bé, ja tens espàrrecs i que no tinguis també el lot de la Vall d'Aro. Doncs escolta, tinc un rànquing per tu, a veure si l'encertes, d'acord?
Bé, va.
Vinga, va. Mira, tres països. Número 1, els Estats Units. Número 2, Venezuela. Número 3, Mèxic. Empatat amb Filipines. Aquest rànquing correspon a 1. Els països amb la flota més gran de submarins nuclears. 2. Els països amb més reserves provades de petroli. O 3. Els països que han guanyat més vegades el certamen Miss Univers. Estats Units, Venezuela, Mèxic. Amb Filipines empatada. Submarins, petroli o Miss Univers.
Estic entre el petroli i Miss Univers. Petroli, va.
Doncs petroli és una resposta incorrecta. Són les Miss Univers.
Claro, petroli és Venezuela el primer.
Mira com ho sabies. Venezuela el primer, Aràbia Saudita el segon, l'Iran el tercer. Per tant, no has encertat, però no pengis. Perquè si el teu contrincant no encerta, empateu i, per tant, hem de desempatar, d'acord?
Som-hi.
Bé, doncs el Quim dels espàrrecs el tenim en línia, penjat. I el Jordi de Barcelona. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Has comprat algun tipus de verdura, hortalisses, avui?
Avui no, però m'agraden molt.
Quina és la teva hortalissa preferida?
Les cols de Brussel·les.
Jo crec que ets l'única persona que hauria respost això al món, no?
Dóna-li el premi ja.
Les cols de Brussel·les? I com te les fas?
Sí, senyor. Com les faig? Sí. Bullides, al vapor,
Vinagre, oli i sal, boníssimes.
Home, mira, amb el vinagre ho hem començat a remuntar, perquè anàvem fatal, eh? Però el vinagre li dona un puntet, no? Va, que et donaré tres cançons, m'has de dir que corresponen.
Molt bé.
Número 1. Always look on the bright side of life. Mira sempre al costat bo de la vida. Número 2. The Lord is my shepherd. El Senyor és el meu pastor. I número 3. Abide with me. Queda't amb mi. A què correspon aquest rànquing? Número 1. Les cançons més posades als funerals al Regne Unit. Número 2. Les cançons més posades als funerals de Catalunya. O número 3. Les millors cançons de tots els temps, segons la revista Rolling Stone.
Doncs la primera opció, el rànquing dels funerals dels Estats Units.
Del Regne Unit, del Regne Unit, eh?
Perdó, Regne Unit, perdó.
Doncs és una resposta... Correcte! Doncs el Jordi, que guanya aquest premi de la Vall d'Aro, dels productes de quilòmetre zero, les cançons de funeral més posades a Catalunya són Ave Maria, de Schubert, El cant dels ocells, de Pau Casals, Un beso i una flor, de Nina Bravo. Són les tres top a Catalunya. Escolta'm, Jordi, enhorabona, guanyes aquest premi de nominació d'origen.
Moltes gràcies.
Una abraçada forta.
Igual, una altra per vosaltres.
Quim, només et quedes amb els espàrrecs.
Sí, bueno, mira. A mi no m'agraden, són per la meva parella.
Hòstia, doncs estarà content o contenta, eh?
Contenta, està aquí al costat, de fet.
Ah, oita. Escolta'm, i quants n'heu collit? És a dir, així a pes, quan creus que porteu?
A pes? No, això pregunta-li a ella, que és l'experta. Jo soc més de bolets.
Bueno, és que contesti ella.
Bueno, digues tu.
100 grams, així, no ho sé.
Com 100 grams?
100 grams, no 100 grams.
Espàrrec.
Canvieu de zona. No cal que ens digueu a quina zona és, perquè no hi passarem nosaltres, eh?
Bé, haurem de millorar els pesos i el proper dia tornem a concursar. Quim, gràcies per trucar. Que vagin dels espàrrecs.
Adéu.
Adéu-siau. Una pausa i butlletera de les 6.